Viu una ciutat. Descobreix Nareu.
Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bona tarda, comencem el darrer La veu dels animals i de la natura de la temporada repassant les notícies més destacades de la setmana. El Sabies què d'avui el dedicarem als ocells cantaires. I avui també ens acompanyarà al programa la responsable del cementiri de petits animals New Zooflor, Assumpció Padró. Parlarem amb ella acompanyats de la Carme Méndez, d'en Manel Casas i la Neus Aragonès. Per acabar el programa, escoltarem el bloc musical d'en Manel Casas i a la recta final, la Neus Aragonès ens presentarà nous animalons a l'Alsós Adopcions. Així doncs, arrenquem el programa amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, al control tècnic.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Entitats ecologistes, entre elles Depana i ADA, han signat un manifest demanant una nova ubicació pel Bulli Foundation davant l'impacte ambiental que representaria aquest projecte urbanístic al Parc Natural del Cap de Creus. El projecte contempla una ampliació constructiva ara de 3.000, però que pot arribar als 5.000 metres quadrats a la Cala Montjoi, que està protegida perquè pertany al Parc Natural del Cap de Creus, que tant va costar d'aprovar. El govern de la Generalitat, mitjançant el conseller de Territori i Sostenibilitat, recolza aquesta iniciativa, per això està promovent al Parlament de Catalunya una llei feta a mida per permetre tirar endavant el projecte. Les entitats ecologistes consideren que, tot i que el Bulli Foundation pot ser interessant i podria aportar beneficis al país, cal ubicar-lo a un altre indret i avaluar seriosament aquest precedent d'excepcionalitat que constituiria aquesta llei. Es tracta d'una llei concreta per un lloc concret a una entitat particular concreta. La protecció del medi natural preval sobre els interessos particulars, per rellevants que siguin. Les aus insectívores podrien convertir-se en una alternativa als plaguicides biològics en cultius de vinya, oliveres i arbres fruiters, segons un estudi de la Fundació Internacional per la Restauració d'Ecosistemes. Segons la investigació, aquestes aus van menjar 1.000 quilos d'invertebrats en una vinya de Valladolid durant un any. Aquesta iniciativa s'inclou dins del projecte Campos de Vida, amb el que es vol conciliar la producció agrícola amb l'augment de la biodiversitat. Per aconseguir-ho, s'han col·locat més de 300 caixes niu per afavorir la reproducció d'aquest tipus d'aus a zones agrícoles de Valladolid, Ciudad Real i Badajoz. Per ajudar a crear un hàbitat favorable per les aus, s'han pres mesures com la plantació de bardisses i la creació de bassals. Els promotors de la iniciativa creuen que els resultats obtinguts ajudaran a normalitzar aquest tipus de pràctiques i ajudaran els agricultors a reduir els costos de la lluita contra diferents tipus de plagues. Satao, un dels elefants més grans del món, ha mort a mans de caçadors il·legals. No era la primera vegada que havien intentat acabar amb la seva vida, ja que al març l'animal va ser atès de dues ferides produïdes per fletxes verinoses. L'elefant de 50 anys d'edat va ser trobat a principis de juny amb signes de mutilació i sense els ullals. Els caçadors anaven armats amb ulleres de visió nocturna i ballestes. El govern de Kènia creu que 97 elefants han mort aquest any per la caça il·legal, encara que altres fonts apunten que la xifra podia ser 10 vegades superior. Sabies que els ocells cantaires utilitzen el seu cant per delimitar el seu territori per niar? Durant l'època d'aparellament i d'incubació, els ocells canten per delimitar i defensar el territori que han escollit per niar. Normalment, el mascle és qui s'encarrega de cercar l'espai abans de començar a construir el niu i alerta la resta de que aquell lloc es troba ocupat. Per norma general, l'espai ha estat delimitat, és respectat per la resta d'ocells de la seva espècie, que a la seva vegada també marquen successivament els seus respectius límits. Si algun altre ocell transgredeix les normes territorials, introduint-se per intentar ocupar-lo, es desencadena una intensa batalla. Aquest acte competitiu respon a la necessitat de poder assegurar l'alimentació necessària per a ells i la seva família. Per contra, quan es tracta d'espècies diferents, no tenen cap problema en compartir el mateix espai, ja que entenen que no tindran que competir pel mateix aliment. Segons la disponibilitat del territori i l'abundància d'aliment, els ocells amplien o redueixen el seu propi espai per niar. S'observa que els jardins acostumen a ser més restringits, mentre que les zones boscoses solen ser més amplis. D'altres ocells, com per exemple els falciots, no tenen inconvenient en ubicar els seus nius molt propers els uns als altres. Al ser excel·lents i ràpids voladors, poden anar a cercar l'aliment a quilòmetres de distància i tornar ràpidament. Malauradament, nombroses espècies d'aus, especialment les insectívores, van disminuint any rere any com a conseqüència dels productes químics, el creixement dels monocultius o l'alteració del seu entorn natural, entre d'altres motius. Recordem que la plantació d'arbres, bardisses i matolls, encara que siguin a jardins privats i de forma aïllada, és una petita contribució a la preservació de les aus i de molts altres petits animals.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Tot seguit, l'últim bloc musical de Manel Casas de la temporada.
Amics, amigues i animalons, estem al Palau de la Música. Imagineu-vos que és el dia 26 de novembre de 1990. Escolteu el Ricard Gili, líder de la Big Band La Locomotora Negra, presentant el concert sacre del Duke Ellington amb la Coral Sant Jordi.
Bona nit. El programa d'aquest concert de música sacra Memorial Duke Ellington consta principalment d'una selecció de temes del segon concert sacre de Duke Ellington. Aquell concert que l'any 1969 a Santa Maria del Mar varen interpretar Duke Ellington i la seva orquestra amb la col·laboració de la Coral Sant Jordi, dirigida aleshores per l'Oriol Martorell.
That is my friend. I want to be cool.
De l'entrevista parlarem de The Loved Ones, el cementiri de petits animals, que es troba situat a Torrelles de Llobregat, molt a prop de Barcelona, i va ser fundat a l'any 1972. I avui tenim entre nosaltres l'Assumpció Padró, responsable del cementiri, per a parlar-ne. Bona tarda, Assumpció.
Hola, bona tarda.
Com va sorgir, primer de tot, aquesta idea de crear aquest cementiri?
A veure, la idea de crear el cementiri va ser que nosaltres teníem un gosset, que ens l'estimàvem molt. Va viure molts anys, concretament 24, i quan es va morir, el meu pare la va enterrar a davant de casa nostra, que hi havia uns horts. Al cap d'un parell de mesos va veure que agafaven els horts aquells que estaven tota la vida en allà i començaven a entrar les màquines per fer dipisos. Aleshores el meu pare va anar corrents, la va treure i li va dir amb un senyor que tenia uns cirerers i tal, que si la podia deixar enterrar en allà. Llavors aquell senyor li va dir que sí, i va ser quan el meu pare va pensar: això que m'ha passat a mi, no sóc l'única persona que li ha passat, la gent necessitarà un lloc on poder posar els seus animals que s'estimen un cop es morin. Se'n va enterar que a Anglaterra n'hi havia algun, i va ser així com va sorgir la idea de fundar el cementiri.
I ara aquesta iniciativa ja està rodada, perquè porteu molts anys, però sí. En els inicis vau tenir moltes dificultats per engegar-ho, des d'administracions com gent...
A veure, en quant a administracions, és clar, no hi havia res legislat, no hi havia res, va costar molt, va ser molt difícil. En quant a gent, senzillament va anar seguint el boca a boca. Vull dir, a la que ho van saber algunes persones que tenien animalets, que se'ls estimaven, doncs ho van anar dient entre ells, i en aquest aspecte no va ser tan complicat com l'aspecte burocràtic, que això sí que va ser molt complicat, perquè no hi havia res, llavors no... No sabien cap on tirar, no hi havia res legislat i no sabien què dins.
S'anava una mica donant pals de sec.
Exacte, exacte.
I ara mateix, quin és el nombre d'animals enterrats al cementiri?
En el cementiri, en aquest moment, hi haurà uns 1.200, 1.300 animals enterrats, de tot tipus. Principalment hi ha gossos, hi ha molts gats... També ara últimament doncs, hi ha algunes iguanes, algunes cobaies, hi ha alguna serp. Anys enrere, que encara estan allà, als inicis del cementiri, inclús hi havia dos monos, però llavors era més normal que la gent a Barcelona, a casa seva, tingués un tití o animals així. Ara s'ha traslladat aquests altres animals exòtics, com són les iguanes, o els camaleons, o les serps, que també n'hi ha alguns.
I quin és el funcionament de la instal·lació? En el sentit de ja, quantes persones hi estan treballant, es fa un manteniment...
Sí. A veure, hi ha un noi que hi és cada dia al dematí, que és el que va fent tot el manteniment del cementiri. Aleshores, a les oficines hi estic jo, i és la que faig oficines, administració i gerència, i ja està. Llavors, si alguna vegada es fan falta fer coses concretes, doncs es lloguen els serveis o d'uns paletes o d'uns lampistes o el que sigui, que llavors són els que fan doncs, les feines més grosses.
I l'horari d'obertura del cementiri, quin és?
El cementiri està obert tots els dies de la setmana, tot el dia, menys el diumenge a la tarda. Llavors, si no hi ha ningú, a dintre del que és el recinte del cementiri, la porta queda oberta de dia i al costat hi ha una masia... I llavors aquells senyors de la masia, que també són socis del cementiri, són els que se n'encarreguen doncs, de mirar la gent que hi va i tot això. Però els clients del cementiri poden entrar tots els dies, totes les hores del dia, menys el diumenge a la tarda, que està tancat.
Llavors, està limitada l'entrada als clients? al cementiri o hi pot entrar tothom qui vulgui?
No, no, al cementiri hi pot entrar tothom que vulgui. Ja ha reservat el dret d'admissió per si alguna vegada que no ha passat mai entrés algú amb poc respecte o alguna cosa, però no ha passat mai. Vull dir, al cementiri tothom que vulgui pot anar, pot visitar-lo.
I si algun dels oients que ens està escoltant en aquests moments, no ara, però potser d'aquí uns mesos o unes setmanes, necessita dels serveis que oferiu, quin és el protocol que ha de seguir?
Bueno, té que trucar un mòbil, que és el 620-286-572, i aleshores doncs, hi posa aquell noi que hi ha al cementiri i quedar amb ell per l'hora, si li va millor al matí, si li va millor a la tarda, llavors nosaltres ens adaptem al seu horari i és qüestió de, amb un certificat veterinari de les causes que ha mort l'animal, anar al cementiri, llavors de davant d'ell estiria el lloc, hi ha diferents nínxols, hi ha foses, el lloc que més li agradi, davant seu se l'enterra i se li fa una cartilla. I després hi ha un lloguer anual de 65 euros, que es paga sempre el mes de gener.
I quines anècdotes ens podies explicar de tots aquests anys que porteu oberts?
Ui, és que n'hi ha moltes. Això, el que abans estava sempre al cementiri del senyor Josep, un senyor que ha de ser fet molt gran, i que ja no pot explicar, ell és el que sempre havia tingut més contacte directe amb els clients. Però hi ha històries doncs, molt maques. Per exemple, l'any 80, em sembla que és, es va morir un gos que es deia Dan, que era molt famós, havia de gos de la Creu Roja i tot això, i aquell gos, quan es va morir, van venir inclús voluntaris, bombers, ambulàncies, bueno, res per dar-li un homenatge. I ara fa cosa d'un any, en deien que de vegades hi havia flors. I un dia que hi vaig anar hi havia un senyor posant-li flors. I jo sé que l'amo d'aquest gos fa anys que es va morir. La seva germana, que també se l'estimava molt, també fa diversos anys que es va morir. I llavors li vaig preguntar si era familiar. I em va dir, no i sí. Jo no sóc familiar d'aquest gos, però aquest gos va salvar el meu pare una vegada d'un incendi. El meu pare ja és mort, però em va dir, si estic viu, és gràcies a aquell gos. I encara aquell lladre ja no hi sigui, jo segueix venint un cop a l'any, em sembla que em va dir, a veure la tomba del gos i a posar-li flors. Això és molt maco perquè vol dir que la gratitud que tenia aquella família cap a aquest gos. I coses així, moltes, esclar. El més fredepant és quan han vingut alguns gossos que els seus propietaris són cecs. Llavors, aquests senyors sí que et trenquen a l'ànima perquè, esclar, amb el gos se'ls hi en va l'amic. I llavors és molt, molt fredepant, molt...
Clar, és molt,
molt trist, és molt dur, és molt dur. I veus aquelles persones el que estan patint i són casos molt, molt durs.
Clar, perquè sempre van units.
Sempre van units, sí. Clar, i l'enterren allà. I aquesta gent habitualment sempre venen bastant sovint a veure on està el seu animal, eh? I després també hi ha un senyor, aquest senyor ve cada setmana, que aquest senyor... li va haver-hi un incendi a casa seva i el gos, un pastor belga, es veu que el va agafar i el va treure del llit i el va portar fora. I aleshores va tornar a entrar el gos, a treure la tenia la senyora, dona i fill. Van tornar a entrar el gos per treure la seva dona, però ja no van poder sortir ni la dona, ni el fill, ni el gos. I cada setmana, ell és professor, és professor no sé on, però cada setmana ve un dia a la tarda, s'està allà al cementiri tant estiu com hivern, i va repassant, i va prenent les seves notes, i s'està tota la tarda, cada setmana, allà al cementiri.
I l'opinió de la gent quan us coneix, o quan arriba allà, és ja us coneixia, o és una cosa que potser hi ha molta gent que no ho coneix i que potser és això, que hi ha gent que voldria aquests serveis i que no sap que existeix?
A veure, habitualment el que ve ho ha sentit a parlar de nosaltres o ho ha vist per internet o molts que ja tenen altres animals enterrats. Algú diu que no sabia d'aquest servei, però com que ara amb internet la gent ens preparem molt abans per les coses, doncs el que ens trobem és que cada dia hi ha gent que diu tinc un gos que ja té tants anys o que està malalt... o el que sigui, sisplau, informeu-me com ho he de fer quan arribi un moment. No, més o menys la gent ens va coneixent.
I tu has dit abans que el teu pare sabia que hi havia un lloc similar a Anglaterra,
sí,
i que per això també es va abocar a portar la iniciativa aquí a Catalunya.
Sí.
Teniu contactes amb altres...
No. No. No, nosaltres que sapiguem, aquí a Espanya n'hi ha una a Madrid, i algun cop, alguna cosa concreta, pues, ens hem trucat molt poques vegades. L'únic que fem és que cada any per Nadal ens enviem una felicitació de Nadal. és el que sabem. Relacions, pues no en tenim cap.
Uh-huh. Molt bé, Carme.
Hola.
Hola,
bona tarda, Carme. Doncs jo estava escoltant amb molt interès tot el que explicaves, perquè a més algunes coses em sonaven familiars, perquè recordo que fa uns quants anys amb el Manel vam visitar el cementiri, no el coneixíem, no havíem estat mai, i realment ens va copsar especialment, no sé si el Manel també parlarà d'això, però sobretot les dedicatòries.
Sí,
sí, la primera, que les tombes, doncs n'hi ha com amb les persones, no? Des de ninxos, d'això, després també es té que dir que es poden incinerar, els gossos o els gats, o el que sigui. Però sobretot les dedicatòries, que a més són dedicatòries autèntiques.
Sí, estan fetes amb molt d'amor.
Plenes d'amor. Sí. I és allò que realment et dones compte el que significa la pèrdua d'un animal, perquè amb aquella dedicatòria estan resumint, intentant resumir tota la riquesa d'emocions que han tingut, que han viscut amb ell. Tu te'n recordes d'alguna d'aquestes dedicatòries? Perquè n'hi han de molt maques. Jo potser podria haver portat alguna foto que vaig fer, però no la porto.
I no n'he portat cap. No sé, però recordo que n'hi ha una, per exemple, que diu, que és molt maca, i la resumida una mica, que diu: aquí descansen los restos de un ser que poseyó todas las virtudes sin ninguna vanidad.
Sí.
Vull dir, això és preciós.
Sí, sin ningún defecto.
Sin ningún defecto de los hombres.
Sí.
És preciós.
No sé si és la Lord Byron. Sí. No sé si és...
Merlín, em sembla que es diu aquest gos, es deia Merlín.
La conec perquè està davant. Jo, bona tarda. Jo puc parlar en propietat perquè jo tinc els meus gossets enterrats al cementiri.
Sí.
I realment veure les lloses i totes les dedicatòries és molt maco. I a més hi ha un petit raconet que teniu uns nínxols molt petitets.
Que són per cendres.
Per ocellets.
I per ocellets i per cendres i tot això.
Sí, sí, sí. I realment és molt maco i està molt, molt, molt ben cuidat. I sempre està ple de flors, molt net. I realment nosaltres vam portar els nostres animals aquí, doncs, precisament per això, per no desvincular-se d'ell i per el respecte que es mereixen també els animals que ens han donat tant.
Sí, és que ells t'ho donen tot.
Tot.
Els animals t'ho donen tot. I també en tenim un senyor que esclar, dius, a veure, si el cementiri es va fundar l'any 72, com pot ser que hi hagi una làpida d'un animal mort a l'any 60? Bueno, doncs és un senyor que tenia una finca i anava enterrant tots els seus gossos. La finca se la va vendre i va portar totes les restes de tots els gossos, esclar, inclús els morts, a l'any 60. I dius, a veure, com pot ser que hi hagi un animal de l'any 60 si això es va fundar l'any 72? Però és això, ell deia, és que jo sé on estan i no et desvincules.
Exacte.
No et desvincules d'ells.
És una manera de dir, no hem trencat el lligam i un respecte cap a ells.
Exacte. Com que la memòria sempre els segueixes tenint.
Sí, perquè n'hi ha alguns que hi ha fins i tot la foto i les joguines amb el que jugaven els gossets.
Sí, i el collar i tot, sí.
Doncs, no sé si el Manel m'està fent senyals, no li deixem parlar i té que dir alguna cosa.
No, animat,
Manel.
Que no fèieu cap senyal, cap senyal en absolut. Bé, heu parlat de moltes coses, però jo també em voldria añadir una altra. I és recomanar, encara que no tingueu cap de funció familiar,
De gos.
Recomanar. Home. Bueno, per vosaltres el gos, mira, un s'espera el gos,
es posa
una persona, és una cosa tan personal i transferible, la veritat que no vull entrar en aquest tema. Veritat? Però sí recomanar que un dia que vulgueu us arribeu Torrelles de Llobregat, que està molt a propet, i aneu a visitar aquest cementiri. Perquè té una cosa especial. I ho notareu de seguida a l'entrar. No sé el que és, no ho puc explicar, però des de luego t'inveeix un sentiment molt profund. Molt profund. Està molt ben arreglat, no és ni gran ni petit, però
es veu que allí hi ha molt amor, moltíssim amor. I això és una cosa que es fa palpable i és molt curiós que precisament ho trobis en un lloc on, en aquest cas, les persones han enterrat els seus estimats animalons, però que potser no ho trobaries en altres cementiris d'humans. Té una sensibilitat, almenys jo ho vaig copsar. De veritat, sí. De veritat que vaig sortir impressionat. Vaig sortir impressionat.
La veritat és que
és la mateixa.
Hi ha molta sensació de pau. Sí. Quan estàs allà dintre hi ha una sensació de pau i d'estar bé.
Sí. Aneu-hi, us ho recomano perquè jo crec que totes les persones també que s'estimen els animalons són persones sensibles. Aleshores, rebran unes vibracions. A mi em va passar. Jo suposo que jo no soc una espècie massa rara, veritat, però això jo crec que és transmissible a qualsevol persona que vulgui anar allí amb bona voluntat.
Sí, la veritat és que sí. Quan estàs allà dintre, t'hi sents bé. Estàs en allà i t'hi sents bé.
Estàs dins de la natura, estàs tranquil.
I tant.
Més o menys, Assumpció, quants animals acostumeu a donar acollida? Bueno, quants cadàvers d'animals s'acostuma a donar acollida per a l'any? Ha anat creixent, no? Suposo, o no?
Bueno, més o menys...
Clar, en la crisi també suposo que també...
Bueno, no s'ha notat excessivament, vull dir... El que s'estima l'animal, a veure, quan es moda, té que fer alguna
cosa. Sí,
és allò que diem de l'abandonament.
O incinerar, quan es moda l'animal tens que fer alguna cosa. Llavors molta gent més s'estima enterrar-lo. Més o menys igual que van uns 20 serveis, uns 20 animalets al mes, poder una cosa així.
Bueno,
sí, és una... Esclar, amb aquests animals hi ha els nous i els que ja tenen lloc, que en porten un altre, perquè així la mateixa fosa o el mateix nínxol poden haver dit tots els de la mateixa família.
Exacte.
Llavors, sí, vull dir, clar, amb aquests hi ha els nous, més les repeticions, els que ja han ràdios.
Exacte, és el que també hi ha una cosa que és molt trista, que és que aquí a la ciutat, quan s'ha mort el gos o el gat o el que sigui, veritat, doncs on el portes? Se l'emporten, ja saps on va parar. Clar. Ja ho sabem tots on va parar. I ja no hi ha forma de recordar-lo físicament, com si diguéssim.
Totes maneres, tenim que dir que, com tot, diuen que un ésser querit, estimat, perdó, que no s'oblida ni es mor fins que no et mors tu, perquè sempre està en el teu record. O sigui que, mentre tinguis un record, doncs aquell ésser està viu.
Sí, però si a més a més pots
però si a
anar
a més
i
veu saps
record,
allà on està.
Exacte, és...
I més a més, però a més això és un signe, jo crec, que també de civisme o de civilització, sí, que va avançant. Tot i que ja tenim que els egipcis també donaven cult als
mumificaven
i amb els animals ja ho donaven. Però jo diria que aquí a Espanya, durant èpoques molt llargues, donada el maltractament als animals tan continuat, jo crec que bueno, era totalment menys prellat en vida i les seves despulles, cosa que ara no, ara sembla que torna, així com a Anglaterra, com dius tu, que devia ser el primer i de fa molts anys, i que es devia donar segurament un lloc molt, molt especial amb el cementiri. Aquí, fixa't, heu sigut vosaltres, però durant aquest tram d'anys no ha existit un cementiri. I ella mateixa ha explicat que no havia res legislat, o sigui que la primera sorpresa devia ser per l'administració, no?
Pues sí, la veritat és que sí, eh? Sí. Perquè, és clar, quan ho van dir el meu pare que anava, vull dir, se'l miraven, bueno...
Com una cosa estrambòtica,
exacte,
no?
Sí, exacte.
Sí, sí, sí.
Però, era una cosa total i absolutament estrambòtica. Després la gent d'allà, de Torrelles, també, al començament, bueno, vull dir... Anaven a veure perquè no s'ho creien, vull dir...
Sí.
Després, al final, ja...
Però és que és la manca de cultura del nostre país que hi ha hagut, és curiós, eh? És
no, curiós que ningú podia pensar... I que continua havent, eh?
Bueno, però
també
ja
és molt sorprenent, el que ens ha dit l'Assumpció, de que només hi hagi aquest aquí, a Barcelona, bueno, als voltants de Barcelona, i a Madrid. Com és que això no existeix en altres ciutats importants i no tan importants d'Espanya?
Entre altres coses, suposo que perquè no hi ha legislació. Jo de vegades algú m'ha telefonat, escolta'm, per preguntar un cementiri a les Canàries, què tinc que fer, on tinc que anar? I li tens que dir, doncs no ho sé, pregunto a la teva comunitat autònoma.
Clar.
Clar, i després et diuen, és que ningú sap res, vull dir, no és una cosa que estigui ni legislada ni prevista.
És que el nostre país...
És que no està ni previst, vull dir, aquestes possibilitats.
Es contempla.
Llavors, pues, nosaltres, en el seu moment, el meu pare i aquell senyor, el senyor Josep...
Sí, ja el conec, ja el recordo.
Sí, és una persona...
Escolta, i que a més també pot aprofitar... per emportar-se'n unes verduretes ben fresques i ben bones, eh?
Sí, sí, sí,
per aprofitar també tot el viatge.
Mira, a mi, si m'ho permets, m'agradaria enviar-li una salutació al senyor Josep.
Pues estarà molt content.
Perquè recordo que el dia que vam anar, a més, vaig passar molt bona estona escoltant les anècdotes que ens explicava. Perquè, a més, té la sabidoria de les persones del camp... Que tenen aquesta intel·ligència innata, natural, que comences a escoltar-les i que dona gust. Jo me'n recordo que quan vam sortir li deia al Manel, dic és que és molt agradable escoltar-lo. I a més explicava anècdotes de persones que venien al cementiri i de coses que explicava.
El senyor Josep...
Moltes salutacions, senyor Josep.
El senyor Josep, el cementiri ha sigut la seva passió per la vida. Vull dir, i últimament hi havia gent que em deia, el senyor Josep ja està molt gran. Jo deia, ja, però és que si li diem que no vingui al cementiri, el senyor Josep es quedarà sentat en una cadira.
Clar.
Perquè la seva il·lusió
era
anar al cementiri, estar amb la gent, ajudar-los, no pateixi, que jo ja sabia el que dir-los. Vull dir, ell ha sigut una part molt important del cementiri.
Josep, continuï, perquè a més, de veritat, que és una persona que és molt agradable i es fa recordar.
A més, amb molt de nervi, perquè t'ajuda i jo l'he vist aixecar lloses, posar el ciment i tornar-ho a tapar i cap aquí amb la seva paleta.
I això grandíssim, ja,
sí, pujant les escales que teniu per allà.
Sí.
Perquè una pregunta, és que hi ha uns autobusos que surten de la plaça Espanya que arriben al cementiri, si no tinc mal entès, o sortien abans?
No surten de la plaça Espanya.
D'on surten ara?
Surten de la zona universitària, just al davant de la Facultat d'Economia i Empresa. Sí, i surten cada primer diumenge de mes, a les 10 del matí, d'aquí de la zona universitària, just davant de la Facultat d'Economia i Empresa. Llavors van al cementiri, arriben al cementiri sobre 11:45, i estan fins a les 12:30. I aleshores et tornen a deixar aquí a la Diagonal.
Això està molt
bé. I el servei val 10 euros.
Està molt bé.
Això és molt important i no ho havíem dit. O sigui que hi ha un servei especial de
comunicació.
Que porta directe només al cementiri i tornes, perquè no hi ha transport públic per arribar al cementiri.
Clar, perquè queda tallat a mateix Torrelles. Vosaltres esteu una miqueta més enllà de Torrelles,
sí,
oi?
Sí, estem a 4 quilòmetres de Torrelles.
Aquest trosset...
Sí, i no hi ha...
Aquest és el trosset extra que fa l'autobús. O sigui, que és el de Torrelles, però fa aquest servei extra cap fins al cementiri.
Torna a dir el dia que surt.
No, és el primer diumenge de mes, surt un autobús després.
Ah, surt un.
Un. El primer diumenge de mes...
I hi ha un que faci una mica.
No. Surt el primer diumenge de mes d'aquí de la Diagonal, davant de la Facultat d'Economia i Empresa, a les 10 del matí, arriba al cementiri i a les 12:30 torna a deixar-te a Barcelona.
Però teniu persones que van a visitar només el cementiri com una excursió o no?
Sí.
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 Perquè, clar, si hi ha el servei, m'imagino que és que també hi ha un públic...
Sí, a veure, del servei, qui l'acostuma a utilitzar són gent que tenen el seu animal al cementiri i no tenen cotxe ells propi per anar-hi, llavors després fan servir l'autobús.
Perdona, Assumpció és una empresa en particular?
Sí.
Perquè ho sàpiguin localitzar.
Sí, és Soler i Saudet.
Perdó?
Soler i Saudet. Vale. És una empresa d'autobusos.
Vale, és perquè la gent tingui més referència.
Sí. I llavors hi ha molta gent que hi va perquè tenen el seu animal en allà i van a visitar-lo, i també hi ha gent que va per anar-lo a visitar, al cementiri, per anar a veure el cementiri. I després, de vegades, també hi va algun autocar, doncs, que potser van a Catalunya en miniatura o alguna cosa així, i algú li interessa i també van a visitar el cementiri.
Sí, tenim que recordar que molt a prop està la Catalunya en miniatura.
Està també Torrelles.
O sigui que poden aprofitar el dia, si van en cotxe o d'això, poden aprofitar.
Mireu, jo, mentre estàveu parlant, m'he posat per internet, i la frase aquella la llegiré perquè és molt important i sí que ho va fer-ho Lord Byron. I jo crec que és interessant de dir-ho. Mireu, diu exactament...
Però que ho diràs en anglès?
No, ho diré en castellà. Vale.
Ah, però és que parlava castellà, Lord Byron?
No, però aquí ho tinc traduït.
Internet,
ya saben que fa moltes coses. Mireu, diu, aquí reposan los restos de una criatura que fue bella sin vanidad, fuerte sin insolencia, valiente sin ferocidad y tuvo todas las virtudes del hombre y ninguno de sus defectos.
Sí.
I això ell ho va fer quan es va morir el seu gos. Li va dedicar aquest epitafi en el seu gos.
Sí, sí, és molt maco, eh?
N'hi ha, això no... crec que reflecteix ja molt.
Però n'hi havia moltes, jo recordo. Moltes, sí, 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 sí. I a més les tinc fotografiades, sí. Moltes d'això. Sí,
sí, jo no n'he portat cap, vull dir, no, sí. Jo he pensat, però n'hi ha moltes, molt maques, i sobretot escrites amb molt de sentiment, amb sí. molt de carinyo.
Així ens vindrà la gent a veure-les, eh? És un incentiu, sí, perquè els vinguin a veure.
Que vinguin, i de veritat, que se'n portaran un tou de fotografies. I a més, doncs això, algunes emotives que et fan saltar les llàgrimes, eh?
De totes maneres, sempre tenim que dir el mateix, que això no s'arriba a entendre, això, si estigués la Magda ho diria, no? Tenim que sortim de l'armari els que hem tingut un animal, i llavors, doncs... Però és que hi ha persones que no han tingut mai un animal i tot això, clar, els sobta i a vegades no ho entenen. Però la persona que ha tingut un animal, per poc que se l'hagi estimat, ho entén perfectament, entén el dolor de la pèrdua, el buit que es crea amb la seva pèrdua i sobretot el sentiment, el record, tot això que tu estàs dient.
Estimat i observat, sí. Perquè sí. Tu tens el teu gos o el teu gat i tu t'ho mides... I és que saps exactament, ell t'explica sempre, sí. A cada moment, tot el que vol.
I ell et coneix a tu perfectament.
I tant.
Abans de que li diguis res, ell ho sap.
Ell ja ho sap. Tu estàs assentat sí. al sofà i depèn, tu penses, vaig a treure el gos, sí. I el gos ja està amb la porta, amb la cadena.
Sí, és que... La gent no s'ho creu si no ho viu.
No, si no ho vius no t'ho pots creure. Sí, sí. Tu observes el teu gos...
Sí.
O el teu gat, i sí. Llavors doncs dius, te'n dones compte doncs això, de que ells constantment saben el que tu vas
sí.
a fer.
Sí, 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 sí.
Bueno,
sí.
Escolta, i abans de que s'acabi aquesta amable entrevista, potser també, suposo que vindràs a l'animalada aquest any.
Sí, em sembla que...
Sí,
sí. És una opció també que tenim que anunciar.
Sí, sí, sí.
Que tenim que dir...
Allí sempre està present el cementiri
de Torrelles,
de Loved Ones, i tenen un estant on podran rebre, mirar explicacions, aclarir qualsevol dubte. O sigui que...
Sí, sí, en allà també estarem.
Fa 10 anys que ens acompanyen,
sí.
Eh?
Fa 10 anys. Sí, sí, sí. Ja fa anys. Ja.
Proper, sí. Deixa'm fer una mica d'explicació també. La propera animalada serà el 17, 18 i 19 d'octubre.
Sí.
Proper.
Doncs, Assumpció, moltíssimes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. T'esperem a l'animalada i t'esperem un altre dia si vols tornar a venir, estarem encantats de tornar a parlar amb tu.
Molt bé, moltes gràcies, més... jo també, i qui vulgui, doncs ja sabeu que podeu anar a visitar el cementiri.
I a més és un plaer perquè tu ets una persona amant dels animals.
Moltes gràcies. Sí.
Moltes gràcies.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casa.
Romanem al Palau de la Música, la Locomotora Negra i la Coral Sant Jordi, Mireia Font al claqué i Randy Greer amb la veu. Música sacra del Duke Ellington. Fins a la propera, si Déu vol.
I seguim ara amb un tema del primer dels concerts sacres que va escriure Duke Ellington. És un tema inspirat en unes paraules de l'Antic Testament que diu... David va ballar davant del Senyor amb totes les seves forces. Aquí qui ballarà, ja l'heu vist abans, és la Mireia Font.
things than it does before the Lord. It dances before the Lord with all his pride. David up and dance, yes, David dance before the Lord. Trumpets blowing, and everyone was knowing that love was everywhere. Well, I said, baby, up and dance. Yes, David dance, yes, before the Lord. You know that he dance, yes, he dance, he dance, he dance with all his might.
Toca ara ja el SOS Adopcions amb la Neus Aragonès. Bona tarda, Neus.
Bona tarda, Arantxa, i com sempre, bona tarda a tots els oients. Una setmana més a SOS Adopcions.
Quins són els protagonistes d'aquesta tarda?
Doncs tenim de protagonistes a la Roses, que és una gateta, i en Wally, que és un gos, i que tots dos esperen la seva adopció al centre d'acollida del CAP del Maresme, Argentona.
I quin serà el primer o la primera?
Doncs, comencem per la Rosa.
Perfecte.
Doncs és una gateta d'uns 7 anys, el seu pèl és de color marró fosc i té unes taquetes marró més claretes. Però sobretot el que destaca és l'intens verd dels seus ulls. És una gateta molt, molt juganera i molt carinyosa, però us explico. La Rosa es desfà de fer de mare adoptiva de tots els gatets que van arribant al centre. Els vigila, els neteja, té cura d'ells en tot moment. Com pots veure, una marassa.
Una marassa, si ho anava a dir, m'ho estic de la boca.
Que sí?
I ara és el torn del Wally. Qui és el Wally?
Doncs darrere aquest nom tan simpàtic trobem un gos que també és molt simpàtic i que espera poder ser adoptat. És adult ja, el Wally ja té uns 8 o 9 anys i els responsables del centre ens diuen que és un gos molt equilibrat i que no té problema amb la resta dels gossos. És molt obedient. En canvi, el Wally, això sí que és veritat, no fa gens d'amistat amb els gats.
No li cauen gaire bé.
No li cauen gaire bé. I ara, doncs, Arantxa, si estan interessats en la Rosa o el Wally, com poden contactar amb el CAT del Maresme?
Doncs per posar-vos en contacte amb el CAT Maresme Argentona heu de trucar al 93 797 42 72 o bé trucar al 697 758 476 o a la seva pàgina web www.acatmaresme.org. I per poder veure les seves fotos, primer heu d'entrar a la web de l'ADA, www.adaong.org, i clica a l'espai dels seus adopcions.
Doncs això és tot, Arantxa. Amb la Rosa Zagoli, protagonistes d'avui, us desitgem un bon cap de setmana.
Igualment, Neus, gràcies.
Adéu.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Amb els seus adopcions acabem el programa d'avui, però també la temporada de la veu dels animals i de la natura. Abans d'acomiadar-me, però, deixo pas als diferents integrants del programa i comencem per la Carme Méndez.
Bona tarda, Arantxa, i a tots els nostres oients. Ens acomiadem avui d'aquesta primera temporada. I abans d'això voldria dir-vos a tothom, als nostres oients, que ha estat un plaer encarregar-me de la secció del Sabies què i que hem cercat, hem recordat i hem fruit de les curiositats que ens ofereix el món de la natura i els animals. Crec que tots plegats hem recordat i adquirit nous coneixements, almenys per la part meva així ha sigut. Gràcies a tots i fins la propera.
Moltes gràcies, Carme. I ara és el torn del Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Estic molt atrafegat perquè acabo de tornar del Palau de la Música. Soc lo Manel Casas. Jo m'he encarregat, com ja sabeu, dels espais musicals. Espero que us hagin complegut. Almenys aquest ha estat el nostre desig. Després d'aquest descans estival, esperem retrobar-nos ben aviat, sempre, si Déu vol.
Moltes gràcies, Manel. I per acabar, ara sí, el torn de la Neus Aragonès.
Doncs hola, bona tarda, ara em toca a mi. Soc la Neus Aragonès i a SOS Adopcions tots junts hem treballat amb les protectores per fer difusió dels animalons que necessitaven una adopció més urgent. Doncs en nom de tots ells, els veritables protagonistes de SOS Adopcions, us donem les gràcies per escoltar-nos, us desitgem un bon estiu, a esperar poder estar ben aviat altre cop amb tots vosaltres.
Adéu-siau. Moltes gràcies, Neus, moltes Adeu. Gràcies. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. I per part meva també agrair a tots els oients que ens han estat escoltant durant aquesta primera temporada i esperem que els hi hagi permès aprendre moltes coses i passar una bona estona. Res més, tornar a donar les gràcies i gràcies també al Mario Ramírez que ens ha estat acompanyat al control tècnic durant tota la temporada i desitjar-vos un bon estiu i que ens retrobem a la tardor. ...d'escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser
civilizado como los animales. Radioestel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana, al moment.